COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
2024 ha estat l'any més violent a les presons catalanes. Es denuncia, així ho diu el sindicat CESIF, que alerta també de l'allau d'agressions, sobretot a funcionaris, i també amb dins de les presons a mateixos interns. Bona tarda, sóc Carlos Losada, i és que la violència dels reclusos cap a treballadors dels centres penitenciaris està disparada amb un total de 607 funcionaris agredits l'any passat. Aquesta xifra suposa gairebé 2 treballadors al dia i globalment un increment del 4,3% respecte a l'any 2023. Els funcionaris adverteixen que la violència que es viu als carrers, amb els joves desemparats com a protagonistes, s'ha traslladat a l'interior dels centres penitenciaris. En aquest sentit, situen els centres amb la població jove com els més violents cap als treballadors de presons i, en particular, cap a les dones funcionàries. Avui també hem conegut una altra dada, que els últims 8 anys, 1.637 presos han aprofitat un permís per fugir. La situació preocupant a les presons catalanes té la radiografia la Yolanda Canales.
Sobre aquesta última xifra, des de la plataforma Marea Blava diuen que és preocupant, greu, i l'administració hauria de trobar una resposta i també donar solucions. Perquè que aquests 1.637 presos no hagin tornat equival a que s'haguessin buidat les presons de Puig de les Basses i de Lledoners, perquè ens fem a la idea. I l'any passat en concret no va tornar al 5,7% dels interns que van gaudir d'un permís, un punt més pràcticament que el 2023. I a la resta d'Espanya es dona aquesta situació? No, ni de lluny. En aquest cas estem parlant de percentatges que es mouen entre el 0,3 i el 0,5%. Quina és la gran diferència? El nombre de permisos que es donen als presos i que a Catalunya és molt més elevat, el doble, com diu el Cesc, portaveu de Marea Blava.
Mentre aquest mateix any, el 2022, a Catalunya, la xifra duplicava aquests 2.000 permisos concedits a interns a l'Estat, i aquí a Catalunya era de 4.300. És a dir, per una banda estem multiplicant molt els permisos respecte d'Espanya, i això suposa assumir aquest risc que amb xifres fa que estiguem molt per sobre de les xifres de no reingressos respecte de l'Estat espanyol.
Però aquest no és l'únic problema que ha de resoldre el Departament de Justícia, com denuncien els funcionaris. També està el de la violència a les presons i les agressions a funcionaris que no paren de créixer. Estem parlant de que cada dia pràcticament es produeixen 2 agressions i preocupa i molt als sindicats l'increment d'agressions sexuals a treballadores. Aquí juga un paper fonamental el canvi de perfil dels interns, més joves i als que no els agrada seguir les normes ni acceptar les ordres, sobretot si venen de dones, com explica l'Alberto Gómez, que és portaveu del CESIF Presons.
Con un cliché, con un perfil muy marcado de interno, nos referimos a los penas, por ejemplo, y estas personas cuando entran dentro de la prisión, pues continúan con su inadaptación al medio, no respetan las normas de una prisión. Y si encima las normas se las tienen que imponer mujeres, pues tampoco las respetan.
Gómez diu que l'any passat va ser el pitjor any de la història a les presons catalanes. D'entrada, diu, per l'assassinat de la Núria, cuinera de Mas d'Enric, a mans d'un intern. Amb aquest panorama, demanen que se'ls consideri agents de l'autoritat, que puguin utilitzar aerosols o que es limiti l'entrada a associacions que fomenten la violència contra els funcionaris.
Gràcies, Yolanda. Situació, doncs, preocupant a les presons catalanes. Obrim ja en aquest moment l'àrea de serveis. Ho fem parlant del temps. Aquesta setmana ha començat amb nits fredes i dies molt suaus, però a partir de dijous recularan clarament les temperatures i el cap de setmana farà més fred a pràcticament tota Catalunya. De moment, demà dimecres s'espera un dia de sol i de boires, dijous es formaran alguns núvols a la costa i divendres a la tarda arribaran ruixats a moltes comarques. Sapiguem com està la xarxa viària a hores d'ara. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Comencem parlant d'un accident que s'acaba de produir a la P2, a Pla de Santa Maria en sentit Barcelona. La sortida 10 està tallada i això es localitza a la demarcació de Tarragona. També hi ha un accident a una carretera local que accedeix a Vilassar de Dalt cap a Premià a la sortida de just quan l'accés amb la C32, on encara hi ha un carril tallat i una l'altre, la Nacional d'Onsa a Pont de Molins doncs es fa per alternatiu. El matí ha estat complicadíssim per unes obres a la C-245 que ha complicat totes les vies al Baix Llobregat, també la C-58 amb un altre accident, però en aquest cas hem de dir que la situació ha millorat i us hem de demanar que no baixeu la guàrdia. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El govern de Pedro Sánchez opta per la unilateralitat, trenca el diàleg social amb la patronal i avui aprova o ha aprovat ja en Consell de Ministres un decret llei per tràmit d'urgència per reduir la jornada laboral de 40 hores a 37 hores i mitja. La intenció del govern és que la llei estigui en vigor abans del 31 de desembre i ara necessita una majoria parlamentària per la seva definitiva aprovació al Congrés dels Diputats. Per tant, Sánchez depèn de Junts per Catalunya per aprovar aquesta llei. Des de Foment del Treball es xifra en un impacte de 12.000 milions d'euros la reducció de la jornada laboral i a Catalunya, amb un teixit empresarial format per empreses de menys de 10 treballadors en la seva majoria, patiria, segons la patronal, conseqüències econòmiques molt importants. Una patronal que lamenta la falta de consens en un tema tan important i denuncia la imposició del govern central. Avui, a la programació de COPE Catalunya i Andorra, analitzem aquest decret llei amb diverses veus. Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda, Carles.
Per exemple, darrere en COPE Catalunya i Andorra, el director de Relacions Institucionals de Randstad, Luis Pérez, ha lamentat la falta d'acord i el trencament d'aquest diàleg social, Sergi.
Sí, i apunta que la decisió d'avui del Consell de Ministres deixa enrere el que fins ara era una línia vermella en el mercat laboral amb bons resultats. L'acord sempre de patronal i sindicats. A més, considera que la llei vol imposar una regulació laboral on hi ha el principi d'acord. Luis Pérez, el director de Relacions Institucionals de Randstad, considera darrere en COPE Catalunya i Andorra que són els convenis laborals, el marc idoni per establir l'horari laboral i també la regulació de les hores extra a cada sector, perquè cada un té les seves pròpies característiques i es regula amb l'acord entre empresa i treballadors.
Que ja en Catalunya més del 39% de los convenios colectivos tienen esta reducción aplicada. ¿Qué significa también esto? Pues significa que trabajadores y empresarios en aquellos sectores que pueden hacerlo deciden libremente reducir las jornadas. En otros sectores, pues deciden los trabajadores que prefieren incrementos de salarios o no tener reducciones de jornada a la hora de elegir qué jornadas se pueden ajustar en cada uno de ellos.
El govern justifica aquesta tramitació, que està impulsada per la ministra de Treball, Yolanda Díaz, amb què la gran majoria està d'acord amb treballar menys i cobrar el mateix. Però hi ha també derivades a causa d'aquesta urgència. El problema, segons alguns experts, és la productivitat. Com es cobreixen aquestes dues hores i mitja setmanals menys? O bé, incrementant costos laborals, o bé que hi hagi menys producte i servei. Luisa Pérez ens ha explicat els sectors concrets i la seva problemàtica.
Tú imagínate una farmacia o un bar que tiene establecido ya esta estructura, ¿qué hace? O cierra más días, y no es la solución. No, contrato más trabajadores. Ya, pero primero, ¿para hora y media cada día? ¿O cómo lo hacemos? Entonces, esto dificulta mucho al pequeño empresario, por eso es tan importante en Cataluña.
Cada sector, evidentment, té la seva particularitat. Un dels més és el sector del comerç, amb pics de feina estacional i amb la necessitat de personal, també amb un escenari de competència de venda online.
M'escoltarà la senyora Montse Eritja, que és comerciant i, a més, és presidenta de l'Eix Comercial de Lleida. Montse, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per atendre'ns i avui és un dia doncs ideal per parlar amb un petit comerciant perquè, clar, el govern central, el Consell de Ministres ha aprovat tramitar, arribarà al Congrés això, la rebaixa de la jornada laboral, passarà del 40 hores a les 37 hores i mitja. Montse, quin panorama se li presenta als comerciants i al petit comerç amb aquest canvi si finalment s'acaba tirant endavant?
Pues un augment dels costos per la mateixa feina. Perquè, clar, nosaltres ja no ens coincidís els horaris d'apertura amb els horaris que s'han de fer durant la setmana, sinó que tenim uns horaris molt llargs. I llavors ara tota la gent que tindrem que tenim a 40 hores passen a fer-ne 37 i mig amb el mateix cost. Llavors, per tant, ho haurem de suplir si necessitem a aquestes persones amb més contractació.
Això, com deies...
O després, també, hi ha l'altra opció, és que ara els contractes no els facis mai a jornada completa, sinó que els facis sempre a jornada partida, i llavors vas fent i vas ampliant, o sigui, fas un de 20 hores i un altre de 20 hores, són les 40 hores. Va. Que no una persona de 40 hores, clar, que li has de pagar 37 clar. I mitja.
És un trasbals considerable. Suposarà, com tu dius, un sobrecost inassumible, no, per moltes empreses, i sobretot per autònoms també, no? Uns i altres. Tots dos us veureu molt castigats, no?
Sí, ens veurem. És una despesa més ampliada.
Clar. I posa en perill el comerç de proximitat, aquest tipus de mesures que es posen en marxa. Bé, aquest acord, si finalment s'acaba tirant endavant, que el Congrés dels Diputats ho ha de beneir, és un acord que han fet el govern i els sindicats, però clar, les patronals no hi han tingut, com diuen en castellà, ni arte ni parte. Això tampoc és així, no, Montse, m'imagino?
Bueno, sí, no han volgut negociar, no. Ni uns dels altres. Mm-hmm. Clar, llavors nosaltres el petit comerç sí que tenim els nostres representants, els patronals, però clar, llavors hi ha també patronals que són del sector gran, que estan totes dintre del comerç, que també van per una altra banda, ells. Clar. Llavors és molt complicat.
Mm-hmm. El petit comerç, teniu prou capacitat de gestionar aquesta flexibilitat de torns de treball que us pot presentar davant d'aquesta reducció horària, Montse?
Sí, no, la qüestió és perquè per poder, o haurem de tancar, igual reduïm l'horari comercial. O sigui, tot això és un sobrecost que serà pel client. O sigui, perquè, clar, tu, quan hauràs de fer el teu compte de resultats, hauràs de dir a mi tindre una persona a la botiga perquè puguin estar la gent ben atesa, em costa tants diners... i em costa tots aquests diners més, doncs dintre del compte d'explotació ho hauràs de, al cap, carregar. Si ho acaba pagant és el consumidor. Mm-hmm. A les botigues que hi ha, o a les empreses que ja són més grans, sí que poden gestionar millor els seus torns. Ja et dic, faran contractes parcials, per contestes de contractes jornades. O sigui, malament pel treballador, i llavors també malament pel consumidor, perquè totes les tasques que havien de fer aquests treballadors les passaran a fer el consumidor.
Sí.
Tu t'has de ficar la bossa, tu t'has de pesar la fruita, tu t'has de... No, és així. Has de passar per caixes, has de treure l'alarma...
Escolta, Montse, també...
Et cobreixo altre, que això normalment en un comerç més petit no hi és, però bueno, ho haurem de fer així.
Perdeu també competitivitat davant de les grans marques i de les plataformes de venda per internet, també, no? Això és un altre dèficit que també haureu d'assumir, no? Un altre problema que haureu d'assumir és que dèficit, no?
Sí, hi ha aquest problema, i llavors també hi ha una cosa que a mi em sorprèn molt, però molt, que des dels sindicats i des dels sindicats de treballadors no fiquin fi a aquesta disbauxa de començar al novembre fins a meitats de gener tenint que treballar tots els festius. Mm-hmm. Que l'únic que es tanca és Nadal, Sant Esteve i Reis, o Fidany.
I el dia 1, el dia de canvi d'any.
O sigui, jo no entenc a això com els sindicats no defensen a capa i espasa el poder tindre els seus horaris els treballadors de comerç.
Del comerç.
I per un costat ens diuen treballeu menys, però continueu treballant tots els diumenges. Vull dir, me sembla...
Un contrasentit
total.
Montse, jo no sé si ho calcular perquè és molt aviat o alguna apreciació podeu tenir, no? Us hauran de retallar moltes hores de comerç. El cost anual de retallar tot plegat està calculat aproximadament o no?
No, no ho teniu ara. Mm-hmm. Perquè, sí, em sorprèn, perquè es retallen 2 hores i mitja i gairebé tots els titulars... En fet, que es retallava 1 hora i mitja. Vull dir, jo no sé on surten els números. Mm-hmm. Vull dir, si et fixes, quasi bé tots els titulars han dit que era 1 hora i mitja menys, i jo de 37 i mitja a 40... són 2 hores.
Clar. Tot plegat posa en situació de risc molts comerços, com comentàvem abans, un petit comerç que ja està molt tocat per moltíssimes coses, i ara només li falta aquesta cirereta del pastís, no?, per fer-la més amarga encara, no? Aquest pastís, Montse...
Bueno, quan estàs en una empresa com és el comerç, una empresa que a més evoluciona molt i evoluciona molt ràpid, perquè és així, vull dir, l'ADN de comerç et fa que tu tinguis una cintura com per poder-te adaptar.
Ja.
Bé, llavors, el que tenim és això, que el comerç sí que és, ens anem adaptant, i són de les persones que ens hem, com a indústria i com a empreses, són dels que ens adaptem més ràpid als canvis. Bé. El que passa és que llavors, clar, hauràs de veure el compte de resultats. Clar, el comerç clar. El tenim, vull dir, el que sí que s'ha de pensar com a consumidors, que és el comerç que vosaltres voleu.
Clar.
Llavors, confiats... anar a comprar el comerç que vosaltres... Clar. Penseu que en un futur necessitareu.
Molt bé. Montse, ja per acabar, confiats que el que s'aprova avui al Congrés, el Consell de Ministres, el Congrés dels Diputats, ho arregli d'alguna manera o ho aturi, o no? Hi ha poca esperança?
No. Vull dir, és últimament em sorprèn molt tots els polítics i llavors no sé si hi haurà una més... Si s'aturarà o no s'aturarà.
Ja. El cert és que esteu poc confiats pel que veig i el que intueixo de les teves paraules. En fi, Montse Eritja és presidenta de l'Eix Comercial de Lleida. Gràcies per atendre'ns. Endavant, molta força i entre tots plegats hem de recolzar el petit comerç perquè sense vosaltres les ciutats desapareixeran, Val?
Vale, molt bé, d'acord.
Gràcies, Montse.
Bon dia.
Vagi
Bona
bé.
Tarda.
Una mica oberta, doncs, amb la jornada laboral de 37 hores i mitja, rebaixada de les 40, tal i com avui ha aprovat el Consell de Ministres. Veurem com acaba en el seu tràmit en el Congrés dels Diputats. Seguim amb més coses, més temes d'interès. Per exemple, Càritas alerta que el relloguer d'habitacions va a l'alça. Un informe elaborat per l'Escola de Negocis SADE i la mateixa Càritas avisa d'una situació cronificada en persones que fa més d'una dècada que viuen en aquesta situació. L'informe planeja desgravacions fiscals i garanties de cobrament perquè els propietaris lloguin a preus molt més assequibles. Marc Puerto, has pogut parlar aquest matí amb famílies que viuen en habitacions, oi?
Sí, les persones que viuen en una habitació rellogada es troben en situació d'inseguretat jurídica perquè en la majoria dels casos no hi ha cap contracte per escrit i, a més, en els casos analitzats també se'ls nega l'empadronament i l'accés a serveis bàsics i tràmits administratius. Per això, una de les propostes que s'estan fent són desgravacions fiscals i garanties de cobrament perquè propietaris lloguin els habitatges a preus més assequibles. Guillermo Oteros, de Càritas, planteja aquestes solucions.
Ampliar el parc públic de lloguer social, explorar noves alternatives amb els propietaris, és a dir, particulars, que puguin oferir lloguers més assequibles, que no necessàriament segueixin la tendència del mercat, com hem explicat en l'informe, mitjançant desgravacions fiscals, garanties de cobrament, copagaments entre l'administració pública i entitats socials, moltes alternatives, però que sobretot no han de seguir la tendència del mercat.
Per la seva banda, la Catherine explica també les traves no només econòmiques, sinó de convivència amb les quals ha de lidiar. La persona amb qui vivia es queixava pel plor del seu fill.
Y vivíamos ahí limitados solo a la habitación. Teníamos horario para cocinar, y el bebé, pues, ya no le gustaba el ruido, con la condición de que, pues, el niño llorara poco, pero como no podía decirle al bebé, no, es que no llore.
I una situació per la que també ha de passar la Virgit.
A mis hijos los ha afectado emocionalmente demasiado, ya que yo he tenido que reprimirlos a ellos. No griten, no hablen, no jueguen. Mi hija le ponen muchos deberes donde le dan las 10, 11. Tiene que apagar la luz, tiene que alumbrar con la linterna para poder hacer sus deberes, porque a la señora le molesta la luz, le molesta el ruido, todo le molesta. He llegado a tener que salir con mis hijos a la calle para que ellos puedan ser ellos, porque en la casa no se puede, porque la señora tiene que tomar la siesta y no se le puede hacer ruido.
Una situació, com pots comprovar, força complicada, Carlos.
Així és, Mar, força complicada i força trist i lamentable. Fem un parèntesi per publicitat i després, Mar, ens expliques com una veïna d'Olot va salvar una obra mestra del pintor del Greco durant la Guerra Civil. No marxis.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si te gusta el fútbol,
sí, señor.
Esta semana estás de suerte. Llegan los cuartos de la Copa del Rey.
Atención,
martes. Desde las 9 de la noche, Atlético de Madrid, Getafe.
Gol de la Eti.
Miércoles. miércoles, Leganés Real Madrid.
¡Qué bonito, qué bonito!
Jueves, Real Sociedad Osasuna y Valencia Barcelona.
¡Ojo al Barça, olé!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad de Euro NCAP. Gama Ford Transit, tu negocio, tu decisión.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Cuando no estás en casa no piensas que te la podrían ocupar.
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca.
Ni
nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Apasionados de la historia y los viajes, es el momento de descubrir Egipto como nunca, el viaje que estabas esperando. Explora las pirámides, navega el Nilo y disfruta de lujosos resorts. Historia y sofisticación te esperan en un destino fascinante. Reserva y disfruta tu próxima aventura con Viajes El Corte Inglés en colaboración con la Autoridad de Turismo de Egipto. Experimenta Egipto con Viajes El Corte Inglés.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado.
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs una veïna d'Olot, la Natàlia, va amagar sota un matalàs una obra mestra del pintor El Greco durant la Guerra Civil. Es tracta de El Crist abraçat a la creu, una obra que compleix ara 420 anys i es pot veure a la Basílica Sant Esteve d'Olot.
Sí, i per aquest motiu, Natàlia Jovinyà és la dona que ha permès que el quadre del Greco de la Basílica de Sant Esteve d'Olot arribi als 420 anys, tot i que explica que el veritable homenatge se'l mereixia el seu avi.
Jo vaig estar molt contenta de que em fessin la recepció que em varen fer a l'Ajuntament d'Olot. Llàstima que va arribar 70 anys massa tard, perquè això no era per mi, era pel meu avi. Va ser una alegria molt gran, però vull dir, jo no hi vaig tenir cap actuació perquè era una nena. Me'n recordo perquè m'ho han explicat i me'n recordo de que jo no tenia de deixar entrar ningú a la meva habitació. Però, a part d'això, poca cosa més.
Així és com explica ella també, que va dormir durant els 3 anys que va durar la Guerra Civil Espanyola a sobre del quadre.
Era una habitació que era al costat dels meus avis i era una habitació que quedava tancada. Però jo em recordo que la meva mare va agafar una manta de color vermell i el va tapar un Sant Cristo, que jo li deia Sant Cristo, i el van embolicar i van fer una fusta, perquè el meu pare era fuster, i van fer una fusta perquè no es fes malbé ni amb el rosa, però esclar, una criatura d'un any no pesa gaire, no es podia fer malbé de cap manera el Greco. I va estar tot el temps de la guerra en la meva habitació a sota el matalàs. O sigui que jo puc dir que vaig dormir sobre el Greco.
La peça de 95 centímetres d'alçada per 80 d'ample és la joia del tresor parroquial de la recent estrenada Basílica de Sant Esteve de la capital de la Garrotxa. Allà hi van a parar el 1939, quan es va acabar la Guerra Civil gràcies a Joan Jovinyà, que va retornar-lo al temple un cop no hi havia perill de conflicte.
Gràcies a la Natàlia per aquesta bona obra que va salvar aquesta peça d'arques del Greco de fa ni més ni menys que 420 anys, En fi, més coses. No en un plató de televisió, però sí en una trobada de caràcter institucional. El president Salvador Illa està disposat a reunir-se amb la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre la taula, parlar del finançament singular que reclama Catalunya, Sergi Torr.
Sí, la portavoz del govern, Sílvia Paneque, ha confirmat l'interès de reunir-se per part del president de la Generalitat, Salvador Illa, amb totes les comunitats autonòmiques per explicar la finançació singular de Catalunya. Això sí, la portavoz del govern posa un límit adreçat cap a Díaz Ayuso, deixar els prejudicis.
Per tant, amb Madrid i amb totes, aquest diàleg s'ha de fer, aquestes explicacions doncs es donaran en un marc de rigor, de seriositat, però com els deia, en el marc institucional. Això és un debat seriós i, per tant, no subjecte d'entorns que no siguin els que pertoca, que són els institucionals, i sense prejudicis.
El que hi ha a hores d'ara, que ve la fi, és una declaració d'intencions. Faltarien els contactes oficials, establir data i ordre del dia, tot i que seria el tema estrella a l'àmbit econòmic, i un tema no menor en qualsevol negociació d'una reunió política, si la primera trobada es fa a Madrid o bé a Barcelona.
Gràcies, Sergi. El parlo ara del Tour del Talent. És un esdeveniment que, sota el paraigua de la Fundació Princesa de Girona, ofereix als joves de tota Espanya la possibilitat de connectar entre ells a través del networking. Els participants en aquest Tour 2025, que ha començat a l'Hospitalet, tenen l'oportunitat de desenvolupar el seu potencial professional amb l'ajuda d'experts en diferents àrees. Des d'ara, el Tour recorrerà 5 ciutats de la resta d'Espanya durant els primers 6 mesos d'aquest any, amb diferents temàtiques com a protagonistes. Enguany es fa especial incidència en la intel·ligència artificial i les seves innovacions en la forma del jove, en la formació dels joves i també en el món laboral. Durant aquests 6 mesos es juraran els diferents Premis Princesa de Girona. A l'Hospitalet, per exemple, el guardonat ha estat el Premi Social 2025 per l'emprenedor social navarrès Pablo Sánchez Vergasa. Aquest matí, Herrera en COPE Catalunya i Andorra, el Pablo, fundador de la ONG Medicina Abierta al Mundo, ha explicat a la Yolanda Canales el seu projecte guanyador.
Un projecte que va néixer fa 7 anys, després de veure com 1,5 milió de nadons moren a l'any perquè no tenen accés a una incubadora. I per això el Pablo i uns companys, que es defineixen com a enamorats de la vida, van decidir fabricar incubadores de baix cost. Tot plegat a partir de la idea d'un enginyer que va oferir de forma oberta a internet i que el Pablo va recollir. Des de llavors han fet més de 200 incubadores que han anat a parar a una trentena de països, sobretot a l'Àfrica subsahariana, però també de Llatinoamèrica, i més recentment a Ucraïna i al Nepal, per posar només alguns exemples concrets. Tothom que participa en el projecte no cobra. I com es pot atraure les empreses, doncs? Per l'amor a la vida, com diu el Pablo.
Lo bueno es que el buen marketing no... O un buen producto no necesita buen marketing, ¿no? Entonces, digamos, es que la vida es lo más común que tenemos y lo que enamora. Entonces, te diría que incluso yo no voy a los voluntarios y que, sino que ellos se enamoran del proyecto por las redes y me contactan y nos ponemos manos a la obra. Entonces, es una gozada poder hacer algo que conmueva y ilusione a tanta gente.
I no només això, sinó que el projecte del Pablo també està obert perquè hi pugui accedir dir tothom, és de codi obert. No es vol fer ric amb això. De fet, ni l'ha patentat. I això, per cert, és una de les qüestions que va sorprendre el rei.
Efectivamente, cualquiera puede entrar en nuestra web y puede hacerse su incubadora y llevarla donde se necesite. De hecho, ayer el rey me preguntó, oye, ¿y habéis patentado esto? Y les dije, no, al revés, lo hemos puesto en código abierto para que el que quiera se pueda hacer una incubadora y la lleve a donde quiera, o incluso a lo mejor, en destino, las pueden hacer.
El Pablo és enginyer, té feina en una empresa de 7 del matí a 3 de la tarda i en el seu temps lliure es dedica a fer aquestes incubadores. Ell diu que gràcies al premi que ha rebut per part de la Fundació Princesa de Girona, podrà fer ara un salt.
Aunque bueno, con este premio que me han dado, pues es probable que tenga que dar un pequeño salto al vacío dentro de poco. Bueno, claro, pues eso, en este proyecto ninguno de los voluntarios cobramos y a día de hoy hacemos unas 70-80 incubadoras al año gracias a los centros de formación profesional de salesianos. Pero bueno, es que la necesidad es mucho más grande. Entonces, yo sueño con llegar a hacer miles o decenas de miles de incubadoras. Entonces, pues bueno, pues es probable que tenga que llamar a familiares y amigos y pedirles que me ayuden un poco.
El Premi Social 2025 es va donar a conèixer aquest dilluns a Hospitalet en una setmana plena d'activitats a aquesta ciutat en el marc del Tour del Talent que promou la Fundació Princesa de Girona.
Saludo ara el senyor Salvador Tasqué, que és el director general de la Fundació Princesa de Girona. Senyor Tasqué, molt bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Estem parlant avui aquí del Tour del Talent, ja està en marxa, com cada any, i això del Tour del Talent, Salvador, és com si fos una petita volta ciclista, no? Heu començat aquí a Catalunya, però després aneu a d'altres punts d'Espanya. Explica'ns una mica com va i on t'acabarà aquest Tour del Talent d'enguany.
És correcte, m'agrada molt el símil de la volta ciclista, sí, perquè són diferents etapes a diferents ciutats on, en lloc de bicis, no, intentem activar i moure el talent jove d'aquestes ciutats. Hem començat ara a l'Hospitalet, aquí a Catalunya, i seguim per Almeria, per León, per Badajoz, i acabem a Madrid amb aquesta idea d'apropar-nos, no? Amb idees, amb propostes per la gent jove de la mà de la ciutat.
Molt bé. Tinc entès també que és la primera vegada, es diu que heu començat ahir a Hospitalet, és la primera vegada que ha començat aquest tour en una ciutat que no és capital de província, una ciutat catalana que no és capital de província, no? Com ha estat això? Per què ha passat?
Bueno, diversos motius. Primer, perquè ens agrada en aquest disseny sempre començar a Catalunya i ara estem acabant a Madrid, i Hospitalet pues, és la segona ciutat amb més població de Catalunya, i la idea de sortir, no?, i apropar-nos fora d'aquestes capitals de província, en aquest cas a l'àrea metropolitana de Catalunya, una ciutat com Hospitalet molt densa, molt poblada, amb una població jove, bueno, molt activa, però també amb molts reptes. Ens feia moltíssima il·lusió i la veritat que hem trobat una acollida extraordinària per part de en aquest sentit de l'alcaldia d'Hospitalet de rebre aquest Tour del Talent.
En aquesta edició tinc entès que la intel·ligència artificial, les innovacions, la formació dels joves i també el món laboral són, podríem dir, els eixos centrals o les apostes noves de cara a aquesta edició. Em vaig quedar amb una xifra l'altre dia impactant. 200.000 joves formareu en intel·ligència artificial. Això és fantàstic, Salvador?
És fantàstic, però és absolutament necessari. Això ho fem de la mà de Founders, que és un projecte formatiu impulsat pel Pau García Milà, premiat de la Fundació, de Microsoft, i en el cas de Catalunya, de la mà de l'acció del govern, de la Conselleria d'Educació, i a la resta d'Espanya directament a través del territori. I és magnífic, i és una xifra que impacta, però absolutament necessària. Sempre diem des de la Fundació que la intel·ligència artificial està aquí, i pot crear una bretxa entre la gent jove si no són capaços, no, de formar-se. I d'aquí aquesta idea de donar una formació bàsica. Intentem arribar a aquests 200.000 joves, 10-12 hores de formació, perquè puguin entendre, experimentar, fer proves i entendre com fer un ús responsable de la IA, inclús beques, no, per aquells que vulguin, no, fer d'això una carrera.
En certa manera, Salvador, veniu a cobrir el buit que no poden arribar-hi, per exemple, les escoles normals o les universitats en aquest aspecte de la intel·ligència artificial? Aneu una mica més endavant, vosaltres?
Sí, bueno, és que, clar, el canvi és molt, molt ràpid. És difícil que les universitats i les escoles o els centres educatius en general es puguin adaptar. Jo sempre poso el cas, no, jo he mentoritzat, no, que un dels programes de la Fundació és mentoritzar gent jove, no, un enginyer informàtic que havia acabat la carrera, no, i li vaig preguntar, bueno, evidentment, no, d'IA hauràs treballat moltíssim, no, perquè, no, és la professió de futur. I em va dir, no, pràcticament res. Dic, com pot ser que un enginyer informàtic d'aquest país no aprengui IA? Perquè el sistema educatiu no és capaç d'adaptar-se, perquè no té anys de, no, de cadència, i això passa a les escoles, això passa als centres de formació, i la gent jove que sí és usuària de la intel·ligència artificial mai ha rebut una formació estructurada, que això és el que volem que passi, no? Perquè s'ha d'entendre bé, com interactuar, s'ha d'entendre bé, no, on estan els límits, s'ha d'entendre bé l'ús responsable, i a partir d'aquí inclús, no, pots innovar i crear el teu negoci o la teva carrera professional. L'espai és important.
Clar, esteu sempre al dia i molt vinculats amb el que està passant al país, a Espanya en concret, i ara el focus està posat una mica en la Comunitat Valenciana. En aquest sentit, la Fundació Salvador ha fet una crida a joves que tinguin vocació docent i que vulguin participar en un projecte de voluntariat educatiu per als nois i noies afectades per radar a la Comunitat Valenciana. Com ho han de fer, Salvador? Explica'ns.
Correcte, som una fundació dedicada plenament a la gent jove, és la nostra essència i ens dediquem, no, a recolzar el talent jove. I qui té més necessitat també avui en dia, no, que els joves adolescents, no, dels municipis afectats per la dama? Això va ser una reflexió que vam fer des de la fundació i per això hem creat un programa d'intervenció, d'ajuda a la reconstrucció del municipi, que intenta recolzar, no, a través d'aquest voluntariat que comentaves, no, les escoles, no, que poden treballar. Hi ha temes de benestar emocional, temes de competències, temes de formació, temes d'inspiració, recolzament psicosocial amb experts, recolzament a l'emprenedoria jove, als centres de formació professional, gires d'emprenedoria, i també treballar l'estat d'ànim amb els més joves. No? De fet, ja hem convidat a joves de València a vindre a Hospitalet, que puguin sortir, participar, connectar amb altres joves, i això també ho farem a través de tot el Tour del Talent, a través de la música, de la inspiració. No? I per tant tenim un doble repte, que és, no, la nostra activitat habitual i aquesta presència que volem tindre, que sigui molt intensa i significativa, perquè és molt necessària d'aquí a la tardor a València.
Fa un moment, Salvador, hem escoltat aquí mateix el Pablo Sánchez, que és el guanyador del Premi Social de la Fundació Princesa de Girona, amb un projecte molt maco, molt bonic. Què cal destacar d'aquest projecte, Salvador? Què us va impactar més?
Bueno, la veritat és que el projecte és extraordinari. Una persona, no, que renuncia a tot, no, per dedicar 7 o 8 anys de la seva, no, vida, no, sí, d'una forma oberta, com diu, no, código abierto, no, perquè tothom pugui reaplicar la seva idea, no, i fer arribar aquesta solució, no, que són aquestes incubadores, no, low cost, és increïble. Jo li vaig dir personalment, mira, és que jo, el meu fill gran, que ara té 26 anys, no? Va néixer amb 7 mesos en un 1,3 kg i vaig viure 2 mesos, no? No? Molt a prop, no, tot aquest procés d'incubar un nadó. Afortunadament ho vaig fer aquí a Barcelona, a la Vall d'Hebron, etc. No? Però això no és possible a tot el món. No? Tindre algú que dedica, no, la seva vida i la seva passió a aquesta solució, la veritat, es va impactar moltíssim.
És un projecte meravellós.
Meravellós. Estem orgullosos de que el premi pugui impulsar a la seva carrera, però estem convençuts que la seva història pot impulsar i inspirar, no, altres joves, que això és l'essència del Premi Princesa.
Salvador Tasqué, director general de la Fundació Princesa de Girona. Gràcies per atendre la trucada, bona tarda, enhorabona per la tasca que feu i moltíssima sort, i endavant.
Un plaer, gràcies.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Joan Ballori, bona tarda.
Benvingut. Bona tarda, Carlos, gràcies.
3 i 5, Esports Cope. El Madrid no para de queixar-se contra qui, ara, aviam.
No, contra els àrbitres. Continua contra els àrbitres, ara? Sí, ha fet una carta duríssima contra l'estament arbitral, parla de manipulació, d'adulteració de la competició i demana una renovació total de l'estament. Tot això arrel del partit de dissabte contra l'Espanyol. En parlarem també del tancament del mercat de fitxatges sense operacions el darrer dia al Barça, que rasca, això sí, 13 milions d'euros del traspàs de Nico González de l'Oporto al Manchester City. L'Espanyol ha fet balanç del mercat avui, ho ha fet Fran Garagarza, el director esportiu. S'han presentat també els tres fitxatges que ha fet l'Espanyol en aquest mercat. Parlarem també de la victòria del Girona ahir per tancar la jornada a primera divisió, Girona 2, Las Palmas 1, el Girona que es situa a un punt de la zona de competició europea, i s'ha conegut també a les últimes hores que el clàssic de la Lliga Femenina es disputarà, el partit entre el Barça i el Madrid, a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, 22 o 23 de març.
Molt bé, més esports, com cada dia a les 3 de la tarda i 5 minuts, amb el Joan Ballor i tot l'equip d'esports de COPE Catalunya i Andorra. Gràcies, Joan, anem al programa.
Gràcies, fins ara.
Ho deixem aquí, d'aquí uns segons arriba com cada dia Pilar García Muñiz, serà el programa a la tarda, et seguirà explicant tot el que t'interessa. Adéu-siau.